Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. La temporada que s'apunta a acabar ha estat ben moguda a les platges de les Illes. Aquesta vegada no per l'afluència de turistes, que també, sinó per la mobilització de qui en té cura, els socorristes. Més d'un mes de reclamacions per millores laborals amb un nou conveni i, sobretot, més recursos és la consigna que no es cansen de repetir. A l'intrusisme s'afegeix la manca de professionals qualificats que fa encara més difícil cobrir un servei essencial per la seguretat de tothom, residents i visitants. Tot d'un escolta amb les parts implicades abans de repassar els titulars d'avui, dissabte 25 d'octubre, jornada marcada per un accident. Una persona d'avançada edat ha estat atropellada avui matí a la plaça de Pere Grau de Palma. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Roman ingressada en estat greu a l'Hospital de Son Espàs. És un accident que ha generat gran expectació perquè ha passat just de vora on es celebrava el mercat dels dissabtes i en un moment de molta afluència.
Les dones embarassades i els nadons són els col·lectius més vulnerables en l'arribada de migrants en embarcacions irregulars a les illes.
Dues metgesses de Formentera treballen per establir un protocol que garanteixi una primera valoració mèdica en el moment de l'arribada.
La denominació d'origen del formatge a Menorca celebra 40 anys millorant xifres.
El 2024 es van vendre 2.600 tones de formatge, la xifra més alta en gairebé 3 dècades. L'aposta per la promoció en presència a la xarxa social és essencial.
I dels titulars dels esports, l'entrenador del Real Mallorca vol seguir el camí de la victòria contra el Llevant. Joan Gabriel Bossa, bon dia.
Molt bon dia. Serà demà a les dues del migdia. El Mallorca rep el Llevant a Sant Moix. Els dos equips arriben igualats a la classificació i cercaran una victòria que es allunyi del descens. El Mallorca té les baixes per aquest duel de Toni Lato i Maraix Kumbula. La nova Espanya de Sònia Bermúdez ha debutat amb força 4-0 contra Suècia a Màlaga. Les mallorquines Catacoll i Mariona Calentell varen ser titulars i Lucía Corrales va partir participar als minuts finals. I amb la baixa per lesió de Manolo Piqueras i la sanció de Luan Müller, l'Illes Balears per al futsal afronta un nou repte a Sant Moix, un partit que el podreu seguir aquí a IB3 Ràdio avui vespre. I en tenis, en breu, Jaume Muna jugarà a la pista del Basilea per lluitar per un lloc a la final d'aquest ATP 500.
De la previsió del temps, les altes temperatures d'avui tenen les hores comptades. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat aquest darrer cap de setmana del mes d'octubre amb un dissabte de tranquil·litat, amb moltes estones de sol, algunes pinzellades de núvols prims i temperatures a l'alça. Avui el vent bufa de component sud en conjunt de fluix, el capvespre podria girar a ponent i això desplaça les temperatures més altes a punts del nord i nord-est de cada una de les illes. De fet, ara mateix tenim alguns registres que tornen a tocar els 28 o els 29 graus. Tot això amb una situació marítima tranquil·la. Ara bé, per demà anunciem un canvi de temps, esperant l'arribada d'un front que pot ser actiu amb el cel bastant carregat, sobretot a partir de mitjan matí i amb possibilitat de precipitacions que podrien afectar a qualsevol indret, començant des del nord i avançant cap al sud, principalment a Menorca i també a punts de Mallorca. Les Pitiuses no es descarten algunes pluges però serien encara més localitzades. Atenció, perquè es configura vent de component nord entre mestral i tramuntana i això també provocarà una davallada de les temperatures màximes que podrien quedar per davall dels 20 graus en alguns moments del dia, de l'ordre de 22-23 també a altres observatoris. La situació marítima més alterada en àrees de forta maror a les costes exposades.
I aquest és el darrer cap de setmana d'octubre i suposa que aquesta matinada tornarem a endarrerir els rellotges per entrar a l'horari d'hivern. Com sempre, a les 3 tornaran a ser les 2.
L'augment de l'eficiència energètica i la consciència sobre els efectes adversos del canvi d'hora en la salut fan que aquesta pràctica estigui més qüestionada.
Són les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els socorristes de platja de la CGT fa més d'un mes que estan en vaga indefinida, més simbòlica que efectiva perquè el servei mínim són del 100%. Reclamen sous més alts, però també es queixen que el servei és precari perquè la normativa consideren estar obsoleta. S'està negociant la renovació del primer conveni del sector que ha posat sobre la taula la necessitat d'impulsar la seva professionalització. En aquest context, tanmateix, les concessionaris dels contractes municipals d'explotació de platges no ho tenen fàcil per trobar treballadors qualificats de salvament.
La Unió de Socorristes dins la Confederació de Treballadors responsabilitza el govern de mantenir una normativa que consideren desfasada i que no veja l'afluència d'usuaris actual a les platges. Voldrien que l'administració autonòmica la modificàs i que els ajuntaments haguessin de licitar uns serveis amb més dies i més hores de vigilància titulada amb més dotació de recursos. Cristian Melongo és el portaveu sindical.
Acá había un plan programático para desfinanciar los servicios de socorrismo y que las gestiones no gasten tanto en algo que no da dinero y si no se ve no pasa nada. Y la problemática acá es que los contratos van a la oferta más barata. Tu seguridad, tus servicios dependen de la empresa que fue la que hizo los peores cálculos y calculó la menor cantidad de dinero por tu seguridad. Se ahorran trabajadores en el día. La playa abre con menos 2, con menos 1, con menos 4. Hay una situación connivencial de lo estatal y lo privado. Los ayuntamientos con las empresas. Clarísimo.
El govern respon que quant al servei de salvament i socorrisme a les platges i com en tot servei públic, sempre hi ha marge de millora, defensa, però l'existència d'una normativa de mínims a la qual s'han d'ajustar, si no millorar els municipis a través dels plans de seguretat obligatoris.
Enfatitza igualment l'executiu que enguany s'han fet 71 visites tècniques i d'inspecció als serveis de platja i que per primera vegada s'ha fet de manera planificada.
S'afegeix que també s'ha posat fil a l'agulla per acabar d'ordenar i regularitzar les llicències professionals amb què han de comptar els socorristes a la comunitat. Diuen a tot això que d'aquest tipus de treballadors qualificats no en sobren, precisament.
La dificultat per trobar socorristes qualificats pels serveis de platges i, sobretot, fidelitzar-los, la comparteix la patronal d'empreses de salvament i socorrisme Salvi.
Aquest mes s'ha començat a negociar la renovació del conveni col·lectiu sectorial. Entenen la demanda d'increment salarial que, diuen, miraran de respondre atenent a les limitacions pressupostàries derivades dels contractes municipals. Entenen els empresaris que la de socorrista és una feina molt dura i que això ha de compensar-se per comptar amb professionals competents. Pep Salvà, de la consultora Morell i Salvà, presenta legal de les quatre empreses mallorquines associades.
Hi ha moltes parts involucrades i totes, d'una manera conjunta, hem de cercar la manera de trobar un punt en comú a fi de que, bueno, que aquest col·lectiu estigui satisfet en sa seva feina i hi hagi gent amb vocació de prestar aquest servei i se pugui prestar el servei així com correspon i donar les seguretats que corresponen a les plages.
A l'altra banda de la taula de negociació, el sindicat Comissions Obreres aboga igualment per impulsar-li la professionalització. Miquel Àngel Valdell és el responsable d'acció sindical de serveis a la ciutadania.
Estem fent veure tant la Direcció General de Treball com molts dels ajuntaments que tenen bastant de quilòmetres de playa, que es professionalitza un poquet el servei i posar les condicions òptimes perquè no siguin uns treballadors de pas, sinó que siguin uns treballadors que se quedin dins aquest sector. I això doni la tranquil·litat i la seguretat que estem cercant.
El representant del sindicat crida també a treballar per acabar amb l'intrusisme d'empreses anomenades pirates que tenen treballadors de salvament sense contracte, fora de regulació horària i també sense papers.
Per cert, que la Unió de Socorristes de Mallorca lamenta que enguany, segons diuen, hi ha hagut com a mínim 4 platges a Menorca que han començat el servei de socorrisme més tard del que, afegeixen, era habitual. Una situació que també s'ha donat a Formentera.
I a Calvià es queixa que s'allargui la temporada algunes platges fins a final de novembre, fent ús del que s'anomena socorrista reactiu, una figura legal que pot ser personal del servei de platges i que no té altra obligació de salvament que cridar als serveis d'emergències. No entra dins les seves funcions perquè no té titulació i entrar a l'aigua per auxiliar una persona amb problemes no seria factible.
Dues 2:09, obrim la plana de successos. Un home d'edat avançada ha resultat greument ferit aquest matí després de ser atropellat a la plaça de Pegarau a Palma. Segons ha informat el SAMU 061, ha quedat atrapat entre dos vehicles i ha requerit una assistència d'emergències en el lloc dels fets.
Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de suport vital avançat i un vehicle de logística. Els sanitaris han estabilitzat el ferit, un home de 82 anys, i s'ha activat el codi politrauma pel seu trasllat a l'Hospital de Son Espases. Roman ingressat en estat greu amb ferides al braç i una important pèrdua de sang. Escoltam la responsable d'una parada de verdures del mercat de Pere Garau, que ha assistit a l'accident en els primers minuts després de l'accident. També la responsable d'un bar que trasllada el que li han explicat els clients.
I hem sortit cap a de fora i he vist aquell home davall un cotxe. I la gent, el primer que ha agafat el mòbil per gravar, antes de venir, ajuda't-te a aixecar el cotxe. L'ha aixecat amb un altre home i jo i li he estat donant carícies a fi de que m'ha conegut i m'ha dit que me fa molt de mal el braç. I gira cap en aquesta banda perquè, clar, hi tenia el braç tot destrossat.
Que li han dit, dice que una senyora major, con tutor, marxa atrás, a topia un senyor major, també.
I han detingut dues persones per presumpta tinença i distribució de material pedòfil a Palma. La policia judicial ha trobat més de 200 fitxers en un disc dur.
La investigació va permetre localitzar els sospitosos a través de xarxes d'intercanvi d'arxius utilitzades per distribuir material d'abusos sexuals infantils.
I ho dèiem en els titulars, les dones embarassades i els infants menors de 2 anys són els col·lectius més vulnerables d'entre les persones migrants que arriben a les illes. Dues metgesses de Formentera treballen per establir un protocol que garanteixi una primera valoració mèdica en el moment de l'arribada. Ens ho explica Regina Mayans.
Namaya Lenzáez, ginecòloga, i Elisabet Murt, pediatra, fan feina a l'Hospital de Formentera des de fa anys i en aquest temps asseguren que, tot i l'arribada constant de migrants a l'illa, en poques ocasions s'han atès dones embarassades o infants, dos dels col·lectius més vulnerables, tal com explica la doctora Murt.
Els menors, especialment els més petits, com les dones embarassades, són població especialment vulnerable, però això no vol dir que la resta no hagin també passat per un viatge molt perillós i que potser també puguin necessitar aquesta assistència.
No hi ha un dispositiu de la Creu Roja Formentera i, per tant, tampoc una primera assistència. Aquesta l'ha d'assumir la Guàrdia Civil. Sentim a la doctora Sáez.
No tienen un perfil sanitario y entonces no están, digamos, preparadas o preparados para assumir esa responsabilitat.
Tot i que posteriorment els migrants són traslladats a Eivissa, on sí que hi ha un dispositiu de la Creu Roja, afirmen que la valoració sanitària ha de proporcionar-se de manera més immediata. Les primeres 6 hores són clau.
Suelen ser les més crítiques les primeres 6 hores perquè és verdad que durant el viatge vienen con unos niveles de estrés o de adrenalina muy elevados y cuando llegan aquí es cuando se produce el mayor deterioro de su estado de salut.
Per això treballen en un protocol d'àmbit estatal de la Societat de Medicina Tropical.
Fer un triatge ben fet de quines persones poden traslladar-se a Eivissa directament o quines necessiten ser ateses amb urgència o no tanta urgència aquí a l'hospital.
Un protocol que ja fa temps que s'aplica a les Canàries i que ara volen que s'instauri a l'illa.
A tot això, el Partit Popular presentarà la setmana que ve al Congrés una moció per instar el govern central a implantar un pla migratori amb un sistema d'autoritzacions per punts que valori la formació, l'experiència i la integració dels migrants. També planteja endurir el Codi Penal contra el tràfic de persones, agilitzar els processos d'asil i garantir la determinació de l'edat dels menors que arriben no acompanyats. En els aiguats del darrer mes a Eivissa, una vintena de veïnats de ses feixes ho han perdut tot, no només per les greus inundacions d'aigua, sinó també perquè la pluja i les aigües residuals varen anegar-ho tot en una greu situació d'insalubritat. Dani Manau ha conversat amb els afectats.
Per això reclamen solucions a l'Ajuntament d'Eivissa. La zona que pertany a Santa Eulària sembla que no pateix tant els estralls de les aigües fecals com la de Vila, que és la que va quedar negada fa unes setmanes. Els veïns reclamen que s'obrin més comportes d'aigua que permetin una major circulació de pluvials cap a la mà. Marc Marí és un dels veïns de ses feixes.
Santa Eulària, diguem que entra una mica d'aigua a ses finques, però no entra a ses cases, i a Vila ha arrasat en tot. Però és que no només ha set aigua, és que arriba un punt, segons quina zona, que es mescla el pluvial amb fecal i és més merda que aigua per l'enclar. Anys que se fan actuacions, però la problemàtica sempre és la mateixa. El que passa és que s'agreuja tot molt més quan s'edifica i totes les sortides naturals a la mà queden tapades.
Des del consistori assenyalen que revisaran tota la canalització de la zona. Jordi Grivé és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa.
I un dels compromisos que vam adquirir en altres és passar la càmera a aquesta inspecció tota la carretera a les feixes per veure si hi ha alguna cosa estranya, alguna rotura que no es controla, perquè és cert que a l'estiu hi ha més problemes que a l'hivern i volem veure què passa.
D'altra banda, aquests dies la Mesa de Participació per la Recuperació Ambiental de Ses Feixes ha iniciat els tràmits per demanar que la zona s'inclogui en la xarxa Natura 2000.
I fa 15 dies el Partit Socialista de les Illes va anunciar una proposta de llei que permeti als municipis sol·licitar la declaració de zona mercat d'habitatge tensat. Avui, a Lloseta, en la primera assemblea d'Escamanda Fernández, n'és la secretari general, la Federació dels Socialistes Mallorquins ha insistit sobre aquesta qüestió en la reunió de regidors.
Si no vol fer, la senyora Proens, si vol castigar els ciutadans i ciutadans d'aquestes illes sense fer-ho, que deixi que els municipis que vulguin ser declarats zones tensades ho puguin fer. De fet, Galícia, que està governat pel Partit Popular, ha fet això. I actualment, a Corunya, s'ha declarat zona tensada i pot aplicar mesures que beneficien els seus ciutadans i ciutadanes.
Més per Mallorca, d'altra banda, vol que els municipis puguin restringir temporalment la compra-venda de cases a no residents, persones jurídiques o en cas de destinar-se a segona residència. El coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, defensa un model que ja s'aplica en territoris de la Unió Europea per regular l'adquisició d'immobles.
El 16% de les cases estan buides, no hi viu ningú. I en el 32% tampoc hi viu una família perquè se destinen a segones residències. És a dir, a la meitat de les cases no s'acompleix allò que nosaltres proposam, que és que cada família tingui un cas seva i cada casa serveixi perquè hi visqui una família. I davant d'aquesta situació d'emergència, allò que fa falta són mesures excepcionals.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La denominació d'origen del formatge Mou Menorca ha celebrat els seus 40 anys amb una gran gala a Cala Galdana. El 2024 es van vendre 2.600 tones d'aquest producte, la xifra més alta en gairebé 3 dècades i que posa en valor el formatge menorquí. Ens ho explica Blai Barber.
El 1985, quan s'aconsegueix la denominació d'origen, Ramon Orfila era conseller d'Agricultura de Menorca. El sector ramader ja havia enviat a Madrid una sol·licitud per crear el segell de qualitat, però no en rebien resposta.
Vam organitzar un viatge en el Manchego per veure com funcionava el Consell Regulador del Formatge Manchego i ens va servir moltíssim per aprendre com ho havíem de fer aquí. Sant Vitès, Menorca. I fora de Menorca no es pot fer formatge que empli el nom protegit.
La promoció ha anat canviant i s'ha adaptat als temps actuals de les xarxes socials. Escoltam a Bosco Triay, que és l'actual president del Consell Regulador de la denominació d'origen Mou Menorca.
Ens queda molt de camí encara, diguem, el que és dins el territori espanyol i després també, indudablement, ja podem obrir nous mercats fora, no?, a l'estranger. En aquest moment ja estem a 44 països i esperem ser de més.
Els dos consideren que la denominació d'origen ha ajudat a mantenir viu el sector primari de Menorca.
Darrer cap de setmana d'octubre suposa que aquesta matinada tornarem a endarrerir els rellotges per entrar a l'horari d'hivern. Com sempre, a les 3 tornaran a ser les 2. Una rutina que podria tenir els dies comptats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquesta setmana el Consell d'Energia de la Unió Europea acabar de manera definitiva amb els canvis d'hora estacionals. Tot i això, la proposta topa amb la manca de consens entre els països que no acaben d'acordar si cal mantenir l'hivern o el d'estiu de forma permanent.
Si Espanya optés per mantenir l'horari d'hivern durant tot l'any, el país viuria amb la seva hora natural. A l'hivern, el sol sortiria més aviat, cap a les 8 del matí a Madrid, i es posaria abans, sobre les 6. A l'estiu, la posta de sol arribaria cap a les 9, en lloc de les 10 actual. Aquest fet beneficiaria positivament els ciutadans, segons apunten algunes expertes, ja que no afectaria els biorritmes, especialment dels més petits. Esther Montañà, psicoterapeuta.
Els ritmes circadians són els rellotges interns del cos que regulen els nostres processos físics i mentals en un cicle de 24 hores. El canvi d'hora, llavors, és un procés que els altera, ja que canvia la nostra exposició a la llum natural. Això pot provocar diversos efectes negatius, especialment en la població d'infants, gent major i persones amb trastorns de la son, perquè són les que presenten més alteracions justament en aquests cicles circadians.
Amb una hora baixa més curt i manca hores de llum en sortir de la feina, un moment clau per a les compres, la restauració i la vida social, els petits comerciants temen una baixada de l'activitat a l'hivern en benefici de les grans superfícies, tal i com apunta la presidenta de Pimeco, Alicia Rodríguez.
Que moltes persones que surtin de casa en una hora determinada després de fer feina, el que fa és que es facin menys passejos, que hi hagi menys activitat en els carrers comercials i que es redueixin les compres, sobretot d'impuls, no? I aleshores hem notat que aquest fenomen afecta especialment en els comerços petits, en els comerços de proximitat. Mentre que les ventes dels grossos, dels centres comercials, que estan tancats, doncs per ells és positiu, no?
Sigui quin sigui el resultat del debat a Europa aquesta matinada i com cada darrer diumenge d'octubre, tornarem a moure les busquetes del rellotge enrere una hora, un gest que, potser, aviat formarà part del passat. Dues i 20 minuts, repassant més notícies nacionals i internacionals. La ciutat de València torna a sortir avui al carrer, o fa una vegada més, contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i a pocs dies de complir-se un any de la tragèdia. La Dana, del 29 d'octubre de 2024, va deixar 229 víctimes mortals després de les pluges torrencials i les riuades.
Els valencians tornaran a unir-se per reclamar responsabilitats polítiques i denunciar que, un any després, encara no s'han assumit. Cada mes s'han fet mobilitzacions i la d'avui a les 6 de l'hora baixa es preveu multitudinària amb el suport de més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, així com associacions de víctimes i comitès locals d'emergència i reconstrucció. Així s'han expressat avui alguns dels familiars de les víctimes.
És la primera vegada que 229 personas mueren por culpa de quienes justamente tenían que proteger sus vidas.
Es cínico pensar que un presidente de la Generalitat con 229 personas fallecidas siga en su puesto de trabajo.
Quatre persones han mort i 16 més han resultat ferides en una nova sèrie d'atacs russos amb míssils i drons contra diverses ciutats ucraïneses.
Segons el cap de l'administració militar de la capital, Timur Chachenko, l'impacte va provocar un incendi en un edifici no residencial, mentre que restes de míssils interceptats van caure en una zona oberta trencant finestres d'edificis propers. Els atacs s'han produït poc després que el president ucraïnès, Zelensky, instés els Estats Units a ampliar les sancions contra Rússia per intentar forçar així el Kremlin a seure a la taula de negociació.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Torna una de les fires gastronòmiques que més popularitat està adquirint a Eivissa. La Fira d'Escalamà celebra la novena edició en el marc de les festes patronals de Sant Carles de Peralta.
Des de les 11 del matí, les 33 colles participants han oferit les seves receptes als visitants, que tenen on escollir una cinquantena de plats diferents, i la quantitat està pensada perquè ningú es quedi sense la seva tapa. Més d'una tona de calamars i fins a 8.000 racions es repartiran avui, com sempre, a preus populars d'entre 5 i 8 euros. I ja, amb l'estómac ple, començarà a partir de les 5 i mitja la música en directe de la mà del grup canellers de Guateque Gran Reserva i l'esperat concert del 20è aniversari del projecte Mut. Sentim alguns dels cuiners participants en aquesta fira i alguns dels assistents.
Pues arrosset en calamar i arròs negre en calamar. I nosaltres hi posàvem en aquesta patas i a l'altra almejas.
Está muy bueno, la verdad. No lo conocíamos esto y hemos venido a probar y nos ha gustado mucho.
Una tosta de maíz, bueno, con lo que es la parte del picadillo, calamar de potera y un aguachile de jalapeño.
La comida está muy rica, el ambiente está genial, los concertillos de después son la bomba.
Dues i 23, una pausa per la publicitat a contenir sols esports.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
Informatiu migdia. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Informació esportiva i Betres Ràdio. Demà a les dues del migdia, el Mallorca rep el Llevant. Som Moix en partit de la desena jornada de Lliga. Els dos equips arriben igualats a la classificació, els granotes 15 anys i els vermells 16 anys, i cercaran una victòria que els allunyi del descens. És l'entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate.
Es que mañana podemos empezar el partido en descenso y podemos terminarlo en casi mitad de la tabla. Imagínate si es importante. Con muchas ganas de un poco darle continuidad a lo del otro día. Yo creo que enganchar una segunda victoria con nuestra gente nos daría ese impulso anímico y también en lo clasificatorio. Cuando estás último, pues estás con el culo prieto y quieres que llegue el partido, y ahora no podemos pensar que por ganar un partido se han solucionado todos nuestros problemas. Al revés, tenemos que respetar mucho al Levante y acercarnos a nuestra mejor versión.
Els de Jagoba Arrasate volen aprofitar el suport de l'afició per retrobar-se amb el triomf després d'una trajectòria irregular.
Si estás un mes sin jugar en casa y vienes de ganar, o sea, si eres muy el Mallorca, mañana el clásico te da igual. El aficionado de Mallorca está deseando de ver a su equipo, de ver a su equipo ganar otra vez, y tengo plena confianza en los que van a venir, que no sé cuáles son o cuántos son, mejor dicho, nos van a animar como el último día contra el Alavés, y ojalá tengan también la misma alegría.
El Mallorca té les baixes de Toni Lato i Marc Cumbula per molèsties físiques. El que sí que serà de la partida és Jan Virgili, un futbolista que està enamorant a l'afició vermella pel seu joc.
Sus dos últimas apariciones aquí contra el Atlético de Madrid, antes del Mundial Sub-20 y después del Mundial Sub-20 el otro día, en un contexto muy difícil en Sevilla, creo que son ilusionantes para todos. A partir de ahí, es un chico de 19 años, juega en una posición de extremo que es muy, muy, muy difícil tener regularidad en esa posición. Y habrá días que nos enamore y habrá días que nos pueda desquiciar también.
Un Jagoba Arrasate que ha valorado muy positivamente al rival de demà.
Un equipo reconocible, un equipo que fuera de casa está haciendo las cosas muy, muy bien. Un entrenador que ya estaba haciéndolo muy bien en segunda división y ahora con un ascenso tiene la posibilidad de entrenar en primera y se ha adaptado muy bien. Es un equipo que a mí me gusta muchísimo con balón, y creo que sin balón están siendo cada vez más reconocibles, en el sentido de que igual si tienen más problemas defendiendo el área, pues defienden más lejos de portería.
El Llevant de Julián Calero viu una situació prescuda al Mallorca i confia en mantenir la intensitat per sorprendre a Palma. Escoltam l'entrenador del Llevant.
Ellos vienen de una victoria muy importante en Sevilla por el resultado y por el cómo. Es un equipo que compite muy bien, un equipo que tiene un poderío físico importante, un equipo que domina muchos patrones del juego, capaz de jugarte de diferentes maneras, tiene jugadores con buen pie, tiene rematadores como Muriqi y tienen a Jagoba, con lo cual es otro éxito, otra garantía de éxito.
A la primera divisió, la jornada va començar ahir. La Real Societat va guanyar per 2-1 al Sevilla en un partit intens i disputat fins al final, i des de les dues del migdia avui juguen el Girona i l'Oviedo. Més coses, la Nova Espanya de Sònia Bermúdez ha debutat amb força, 4-0 contra Suècia a Màlaga. Abans del partit, Aitana Bonmatí va oferir la seva tercera pilota d'or al públic i després va arribar l'espectacle. Alexia Putellas va obrir el marcador amb una falta impecable al minut 10 i Clàudia Pina va fer el segon abans del descans. A la represa, una centrada de Vicky López va acabar amb el doblet d'Alexia i el descompte. Pina va tancar la golejada amb un xut ajustat. Victòria contundent que deixa Espanya amb un peu i mig a la final de la Lliga de les Nacions. Les mallorquines Cata Coll i Mariona Caldentei varen ser titulars i Lucía Corrales va participar als minuts finals. És la seleccionadora nacional Sònia Bermúdez.
Hombre, sí, es un debut soñado, evidentemente, hacer 4 goles, creo que, y solo por cómo se han hecho. Creo que el equipo ha hecho un gran partido, no hemos recibido, creo, ninguna ocasión de gol, pero no es mi debut soñado porque una jugadora se salga del terreno de juego por una lesión, no termina de ser mi debut soñado, pero bueno, estoy feliz por el resultado, estoy feliz por el trabajo del equipo, cómo han hecho la presión tras pérdida, cómo han dominado el encuentro. La verdad que estamos muy felices.
El partit de tornada serà dimarts a les 7 amb de l'hora baixa, sense Salma per a l'Uello lesionada. I avui, amb la baixa per lesió de Manolo Piqueras i la sanció de Luan Müller, l'Illes Balears Palma Futsal afronta un nou repte. A Sant Moix on repetirà com a local després de la golejada de dilluns contra el Noia. Avui a les 8:30 del vespre, els d'Antoni Vadillo s'enfronten al Movistar Inter, que arriba desè amb només 7 punts, la meitat dels 14 que té el conjunt palmesà. Quart a la classificació és el jugador de l'equip balear, Lucao.
Un partidazo, no? Jo crec que Palma-Inter ja és un derbi nacional de futbol sala. Són dos equipos que, per exemple, l'any passat estaven de l'altre lado i todos los partidos fueron empate. Entonces, yo creo que seguirá la misma dinámica, será un partido muy competido y que nos va a costar, tenemos que sufrir, tenemos que saber jugar, saber competir para poder sacar los tres puntos aquí en casa.
Un partit que el podreu seguir per IB3 Ràdio, i en bàsquet avui l'Estia Menorca torna a Vintalfa per enfrontar-se al Cartagena, un partit clau per trencar la dinàmica de tres derrotes seguides del de Javi Zamora. Fins aquí els esports.